Ràdio Principal. Cerdanya, 104.4.
Passa un minut d'un quart de 10 de la nit. Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet o després. Us baixareu el programa al nostre compte d'e-books. Després d'aquest especial des de la Sagrada Família arriba el torn de la gent del bàsquet al dia. Avui ens allargarem una mica més de l'habitual per fer els 30 minuts a rigor fins a 3 quarts de 10 de la nit. Així que benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. 6.000 són els entrenadors catalans que es van titular entre el 2000 i el 2008 i que a dia d'avui estan pendents, estan obligats a resoldre i homologar la seva situació formativa segons dicta la llei catalana de l'esport vigent des del 2008, impulsada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Segons la pròpia Federació Catalana, el cost mitjà que un entrenador hauria de fer front per poder homologar el seu títol ronda entre els 650 i els 950 euros, diners que, per suposat, molts entrenadors ni podran ni voldran fer front, i diners dels que la Federació Catalana no ingressaria ni un cèntim, segons explica la pròpia entitat. I mentre la Federació Catalana porta anys parlant, interactuant amb Irene Rigau, consellera d'Educació, per intentar trobar una solució a aquest conflicte, el president Joan Fas s'ha trobat amb la decisió de la Secretaria General de l'Esport que, buscant suavitzar la situació, ahir feia oficial l'aplicació d'una nova moratòria del règim sancionador, que seria d'un any, segons ha explicat avui la pròpia federació en una trobada amb els mitjans de comunicació. D'aquesta manera, el règim sancionador passa de l'1 de gener del 2015 a l'1 de gener del 2016. Una moratòria, però, que tampoc és la solució, perquè la federació el que busca és aconseguir que els entrenadors puguin homologar el seu títol a cost zero. A tot això, la Federació Catalana de Bàsquet i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, tenen pendent i també tenen previst reunir-se el proper dia 2 de desembre per intentar arribar junts a diferents acords abans que finalitzi la moratòria. Mentrestant, a nivell nacional, Consell Superior d'Esports i Federació Espanyola de Bàsquet ja estan negociant una llei que reguli, una llei que homologui, convalidi els títols dels entrenadors tramitats entre els anys 2000 i 2008. En definitiva, que com podeu veure, encara queden moltes passes a fer i potser el més positiu de tot a dia d'avui, almenys, és que la moratòria de la Secretaria General de l'Esport dona més temps de marge, més temps per endavant. Això és Bàsquet al dia, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Què para, company, com estàs? Ets un crac.
I la Marta Casanovas. 9 i 20, comencem.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Comencem avui una mica més de retard del que és habitual, però ens deixo Bàsquet al dia fins a 3 quarts de 10 de la nit. Tot d'una escoltareu aquí el programa Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet, parlant d'aquest conflicte que viuen els entrenadors de bàsquet. Abans, però, dir-vos també que l'actualitat passa per Manresa. La Bruixa d'Or, el Ceres, que no guanya per sorpreses i negatives. La darrera la protagonitza Jamar Samuels, el jugador que ja està als Estats Units, ha decidit abandonar el club després d'haver disputat només 8 partits de Lliga amb l'equip del Bages, al·legant motius personals i familiars, quan, segons Sportando, Jamar Samuels podria acabar jugant en un equip italià. Però veurem, perquè de moment el Manresa, la Bruixa d'Or Manresa, se té i s'ha quedat el transfer del jugador, així que és difícil, per no dir que impossible, que Samuels pugui, de moment, a dia d'avui, jugar amb algun altre equip. Per tot plegat, el bàsquet Manresa doncs que no entén els motius que han empès el jugador americà a prendre aquesta decisió, estudia la possibilitat també d'obrir un expedient disciplinari per incompliment de contracte. Mentrestant, l'equip del Bages ja li ha trobat substitut. Es tracta d'Isaac Foto, jugador del CAI, que arriba cedit al Nou Congost fins a final de temporada. I més coses, perquè demà dimecres a 2:15 de la tarda hi ha prevista una roda de premsa de Josep Vives en la que, segons hem pogut saber, anunciarà la seva intenció de deixar la presidència del club i posarà data a aquesta sortida. Això serà demà a 2:15. Avui, ara, hem d'escoltar el president de la Federació Catalana de Bàsquet, 9:22.
Bàsquet al dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
El bàsquet al dia, sobre la polèmica de les titulacions dels entrenadors de bàsquet, ja sabeu que la novetat es produïa ahir amb la moratòria del règim sancionador que ahir comunicava i aprovava la Secretaria General de l'Esport, i ara avui volem saber també l'opinió al respecte de la Federació Catalana de Bàsquet, parlant amb el seu president, el senyor Joan Fa. Senyor Fa, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com
estàs? Bueno, primera pregunta, què li sembla a la Federació Catalana de Bàsquet, aquesta moratòria que aplica i ho va fer oficial la Secretaria General de l'Esport?
Bé, bueno, davant del problema que realment doncs, teníem, de que a partir doncs, de l'1 de gener del 2015 doncs, podia haver aquest règim sancionador, doncs, aquests entrenadors no tenien les titulacions doncs, oficials, doncs, jo crec que el secretari general de l'Esport, l'Ivan Tibau, que mereix tots els respectes i sempre ha tingut màxima col·laboració amb nosaltres, i diàleg, doncs em sembla positiu, perquè bueno, ell sap perfectament doncs, que estem parlant amb la Conselleria d'Ensenyament per buscar una solució doncs, a tot aquest procés, a tot aquest tema dels entrenadors. I bé, doncs, clar, els entrenadors doncs, en aquest moment doncs, s'havien posat molt nerviosos, perquè clar, tenien, vull dir, a menys d'un mes i mig vista doncs, aquest problema, i bueno, doncs, aquesta moratòria, com a mínim, doncs deixarà més temps per poder, doncs, amb l'ensenyament, com és lògic i evident, que té la competència sobre aquest tema, doncs poder arribar al final amb uns acords definitius satisfactoris per tothom i, bàsicament, com és lògic, pels entrenadors.
Però està clar que la moratòria no és la solució final.
Evidentment que no és la solució final, però bueno, ja és molt important una moratòria amb aquest règim sancionador i que això doncs, doni temps i capacitat perquè tothom que està doncs, involucrat en aquesta negociació, tant nosaltres com l'ensenyament, com he dit doncs, aquest dematí doncs, amb el tema de la propera reunió que hem de tenir doncs, amb la Unió de Federacions Esportives i totes les federacions, també liderat pel Gerard Esteve, president doncs, de l'UFEC, des de fa poc, doncs, bueno, arribar doncs, al final tots, perquè això no és un tema que ens ha fet solament a nosaltres, sinó tot l'esport català, i poder arribar a uns acords que, com espero que siguin, satisfactoris i que ho puguem resoldre abans de que s'acabi aquesta moratòria doncs, que la secretaria, doncs, jo crec que acertadament doncs, ha otorgat. No?
Estem parlant d'una llei de professions des del 2008, que afecta uns 6.000 i pico entrenadors, llicenciats, però per la Federació Catalana de Bàsquet, quina seria la solució més adient a aquest conflicte?
Bé, la solució adient és la que realment doncs, aquest dematí, vosaltres ja heu sentit, no? Vull dir, seria doncs, l'homologació, doncs, lògicament, amb els acords que realment prenguem, doncs, de les titulacions donades per la Federació en aquests entrenadors des de l'any 1999-2000 al 2008, no? Això seria, doncs, lo lògic, no? I bé, aquesta és primordialment el que realment és el gran problema que realment tenim, perquè nosaltres després del 2008 ja no n'hem donat. O sigui, a partir del 2008, qui realment, doncs, ho ha volgut fer, doncs ja ho ha pogut fer per altres camins, no? I bé, ara, com i de quina manera ho voldríem? Bueno, nosaltres voldríem una sèrie de coses que ara seria molt llarg d'explicar, però que, bueno, que han de ser fruit de negociació. Però bàsicament seria, doncs, donar satisfacció a aquests entrenadors. I sobretot que aquesta homologació, perquè al cap i a la fi sempre hi ha un problema econòmic al darrere, no? Que si realment doncs, se'ls ha d'homologar de la manera que realment sigui, doncs que fos a cost zero. I si no arribés a ser a cost zero, doncs al mínim possible, perquè tot aquest col·lectiu, que són bastants, aquests 6 o 7 mil entrenadors que estan en aquest període transitori que hem dit del 2000 al 2008...
Doncs, s'ha de diferenciar entre els tècnics formats fins al 99 i a partir del 2000 fins al 2008.
Exactament. Són els formats abans del 2000, que havia Consejo, doncs ja ho poden tenir, i molts ja ho han fet, no aquí, sinó el resto de l'estat espanyol. Lògicament, els que van del 2000, des de que surt la llei de titulacions fins a la que surt la llei de professions, que van del 2000 al 2008, i després del 2008 en endavant. Aquests són els tres solucions. Però vaja, el problema bàsic està, sobretot, amb aquests entrenadors que des del 2000 al 2008 doncs, van fer els cursos federatius i que ara se'ls diu, escolti, senyors, això no pot ser i que, bé, tal com ho planteja, doncs, ensenyament, doncs, és una miqueta complicat, ho haurem d'acabar de negociar i a veure si al final ens en sortim.
Es diu que és el menys comú dels sentits, però no seria tot tan fàcil com aplicar el sentit comú i pensar en el bé del bàsquet?
Bueno, sí, bé, això del sentit comú és el menys comú dels sentits a vegades, però esclar, depèn de la perspectiva on tu mires, no? Bé, nosaltres ens ho mirem des d'una manera que, lògicament, perquè ens afecta molt, molt i molt directament, no? Com és lògic evident, la Conselleria d'Ensenyament, doncs imagina tots els problemes que té ensenyament i, a més, doncs, també amb esports i la competència que té amb esports, no? Bé, jo crec que a poc a poc, la Conselleria ha anat entenent aquest problema. Però és que, clar, d'entrada, vull dir, potser no n'eren prou conscients, no? Però jo crec que a poc han anat entenent això. S'ha anat avançant des de les primeres reunions, fa 3 anys, no és això, fa 2 dies, fa 3 anys, des de la primera vegada que jo amb el meu vicepresident doncs, vam entrevistar-nos doncs, amb la consellera fins al dia d'avui, doncs s'han fet avanços, però bueno, creiem que s'ha d'avançar alguna més per acabar donant satisfacció en aquest col·lectiu d'entrenadors que tenim. I penso que d'una manera o altra, bé, ho hem d'intentar-ho i espero que al final doncs, ho logram. Però ja dic, no solament per nosaltres com a bàsquet, sinó per tots els esports que hi ha a Catalunya d'una manera o d'una altra, no? Perquè cadascú té la seva problemàtica. I per això doncs, la setmana que ve ens reunim tots i en parlarem. No? Però penso que jo espero, vaja, abans, com aquest dematí també he dit, que ja jo el 2016 doncs, ja no continuaré perquè s'acaba el meu mandat, doncs de poder tenir aquest problema resolt seria una satisfacció per mi perquè era un compromís electoral que jo vaig exposar d'intentar solucionar aquest període, aquest tema. No?
És dels problemes més importants, més de base, sobretot, que ha tingut vostè com a president de la Federació Catalana de Bàsquet?
Bueno, jo et diria que és un problema important. Tots són importants, no? A veure, si tu em dius a nivell esportiu o tècnic, potser et diré que sí, no? Però bueno, en aquesta casa els problemes més importants han sigut, com molt bé sabeu, els econòmics, no? Perquè, com ja he dit en algunes ocasions, doncs, els nostres passius, doncs, tant a Interfederació i instal·lacions esportives i tot això, estaven al voltant dels 40 milions d'euros i, lògicament, amb aquesta crisi econòmica, doncs, que tots sabem que hi ha i que dura, per més que es digui, i no s'acaba de resoldre, doncs és una càrrega importantíssima. Jo diria que la federació en aquest moment, a nivell econòmic, doncs ja no els té, però si encara alguna de les instal·lacions doncs, els té, que estem en vies de solució, una precisament estava preconcursada i bé, tots són problemes, no? Però bueno, jo et diria que potser a nivell com si diguéssim, amb la branca, com si diguéssim, federativa esportiva, i jo crec que és dels més importants, però no perquè avui s'hagi plantejat això, sinó ja des del moment que vaig entrar, perquè n'era conscient d'aquest problema, i per això ens vam posar a treballar fa 3 anys amb aquest tema.
Què li sembla, no?, les iniciatives que potser poden arribar a prendre entrenadors, mesures de certa força per intentar doncs, que aquest conflicte no arribi tan lluny, no?, com pot arribar, i suposo que entén, no?, la crispació que viu el sector, no?, dels entrenadors de bàsquet.
Jo ja et dic, la crispació del sector dels entrenadors del món del bàsquet l'entenc. Jo, si estigués, fos un d'ells, doncs és possible que també, doncs, estigués en la mateixa situació. El que passa que també t'he de dir que per això, per això fem aquestes reunions informatives, també hi havia un desconeixement, eh? Perquè, clar, una cosa és quan estàs afectat, però una altra cosa és quan realment veus el que s'ha fet i tot el procés i tot com realment, doncs, està funcionant. Alguns ho entendran d'una manera, altres ho entendran d'una altra. Jo he de ser respectuós amb ells i de totes les accions que realment vulguin emprendre, però jo el que sí demanaria és que, com també que t'ho he dit, de que si realment s'han de prendre mesures, ja no diguéssim de diàleg, sinó ja de més força, doncs de fer-les acabant aquest procés, no? Tenim un any més de moratòria, s'està dialogant, doncs, amb la conselleria, mirem a veure què passa, doncs, amb aquest any que queda per davant, si podem arribar a una satisfacció satisfactòria per tothom i bàsicament per ells, i també, com he dit abans, de la mà de l'OFEC i de la mà de les altres federacions, i que si llavors d'aquí un any, doncs, no logréssim els objectius previstos, doncs llavors ens plantegéssim altre tipus ja d'accions, però jo diria que ja no d'entrenadors, sinó a nivell ja global, en aquest cas, o bé de tot l'esport català, o bé, doncs, solament, doncs, de l'esport del bàsquet i concretament, però ja a nivell de global de federació.
La Secretaria General de l'Esport anunciava aquesta moratòria, però no concretava quant de temps. La federació parla d'un any.
Sí, jo crec que, a veure, no ho sé, perquè jo no he acabat de parlar, això va ser ahir, crec que va ser, però, bueno, no tindria sentit una moratòria d'un mes, ja dos, ja tres. Normalment, quan es prenen aquest tipus de decisions, crec que l'anterior va ser de dos anys, doncs jo penso que el lògic i normal és que sigui d'un any, perquè, com molt bé vosaltres sabeu, les negociacions amb les administracions, tot i que tothom hi posa molt bona voluntat, són lentes i farragoses, eh? Tot ho veiem, no? No és avui per demà. Tots tenim la tendència d'avui per demà. Amb l'administració pública les coses no són així i, per tant, necessita temps. Per tant, jo penso que, com a mínim, deu ser d'un any.
Acabo. Com creu que acabarà tot això?
Jo penso que al final, el que et dic, jo penso que al final, d'una manera o altra, ens hem de posar d'acord. I, a més, veient pel camí que en aquests moments, doncs, a nivell nacional, doncs, sembla ser que s'inicia, per treure, doncs, una llei que reguli tot això, doncs també crec que aquí a Catalunya, d'una manera o altra, doncs també hem d'intentar, doncs, buscar solució amb aquest tema, i que al final, que aquest també és un... Bé, jo ho parlaré amb l'administració d'aquí i també, doncs, com a vicepresident de l'Espanyola, doncs, a Madrid, que d'una manera o altra, doncs, els títols que aquí al final, doncs, es puguin reconèixer i els que el dia de demà, doncs, si és que és així, també es puguin reconèixer, doncs, pel Consejo, i em refereixo a aquesta gent del 2000 al 2008, doncs siguin vàlids per tot l'estat espanyol, perquè és que si no, no tindria cap sentit. I quan parlo d'estat espanyol vull dir Catalunya inclosa, al marge de tot el dret a decidir, de tot el procés de Catalunya, que si un dia de demà, doncs, és independent, canviaria, com és lògica i evident, doncs, la situació. Però mentre no sigui així, jo crec que l'esport és transversal, nosaltres, els entrenadors entrenen aquí, entrenen a fora de Catalunya i els de fora de Catalunya entrenen allà i després poden entrenar aquí. Per tant, jo crec que hem de buscar aquesta cadu per la seva banda, però que tothom al final, doncs, reconeixés aquests títols mútuament i que a partir d'aquí, doncs, acabar amb aquest procés, doncs, llarg i farragós que tant de temps, doncs, ens està portant.
Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet, moltes gràcies per atendre'ns aquí als micròfons del Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Les 9 i 36 minuts, després de parlar amb el president Joan Fa de la Federació Catalana de Bàsquet aquí al Bàsquet al Dia, ens passem de l'hora habitual, d'avui de forma especial, fins a 3:15 de la nit, després del programa especial que hem viscut aquí a Radio Estel des de la Sagrada Família. I com tots els dimarts, és tradició, i això no es pot perdre, eh? Tanquem programa amb els penyistes, la Meri Saïd dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Ernest Centelles, de Penya Sector Nord de Manresa. Hola, Ernest, bona nit.
Bona nit.
I el Marc Segura del Sant Culer. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
Primer us volia preguntar si enteneu el conflicte que hi ha amb els entrenadors de bàsquet, si esteu al dia de tot això i quina opinió teniu al respecte. Meri, Marc, Ernest, no sé què n'opineu.
Home, aviam, jo que jugo en un equip així modest, ho trobo bastant malament, perquè jo trobo que tots aquests entrenadors, jo no ho soc, però tinc companys del meu equip que sí que ho són, estàs dificultant una feina que molta gent la fa altruistament i per facilitar l'esport de base i que els nens facin esport. Jo crec que és posar traves a una cosa que és molt saludable i molt bona, perquè és, al cap i a la fi, fent depèn de com ho facin, el que poden fer és que molts nens deixin de jugar a bàsquet a la llarga.
Nens i que es perdin molts entrenadors, també.
I que es perdin entrenadors, perquè és que no tothom pot pagar-se una cosa que la majoria fan altruistament.
Home, és que estem parlant de tornar a homologar, etcètera, el títol, uns 650-950 euros, eh? Aquesta, per aquí va la xifra, que no són pocs diners, eh?
No, tal com està la cosa, són molts.
Sí, sí, i és per tornar a convalidar un títol que ja es té, és una mica la incongruència de tot plegat. No sé si, Meri i Ernest, voleu dir alguna cosa al respecte?
Bueno, jo sé que avui a Badalona hi havia una reunió de
tots
els clubs.
Sí, a les 8.
A les 8 a l'Ausia Smart. No sé com ha quedat, perquè encara estaven allà reunits. He estat, bueno, pel WhatsApp anem parlant, però és una manera que s'hagin unit tots els clubs i van tots a una, perquè és que si a cada entrenador li tenen que pagar 150 euros o una fitxa professional d'acord amb el títol que s'han tret, pues crec que o tots els clubs s'arruïnaran o el bàsquet deixarà d'existir d'aquí molt poc.
Ernest, alguna cosa que vulguis apuntar?
No, bueno, és que aquest conflicte, la veritat és que no l'he seguit massa. He seguit vist que hi havia problemes, això, amb el tema aquest de la compilació del títol, però no sé exactament l'arrel quina és. És a dir, no, si entenc que si tenen un títol, però no sé per què l'han de tornar a convalidar. No sé si és un tema espanyol-català, no l'he seguit.
No, és una llei del 2008, que a partir d'ara doncs, les federacions deixaran de convalidar i de donar el títol, no?, per dir-ho d'aquesta manera així ràpida.
Ja, yeah. Bueno, no ho trobo, no sé, posar traves, posar, no sé, dificultar, doncs, els entrenadors joves, doncs, que puguin desenvolupar la seva vocació, i no sé, jo veig que la veritat que ho veig malament, la veritat, que podem pagar els calés.
Sí, sí. Seguirem, portem dies, i dies, darrere tot plegat, i ens tocarà seguir, òbviament, informant i pendents del que vagi succeint. Hem de parlar d'Ernest, del Manresa, perquè, escolta, és com pixar no treure gota, això, eh? Ara, ja Marc Samuels, que se'n va, diu que no està a gust, que troba falta la família, però hi ha qui diu que podria acabar jugant a Itàlia un conjunt italià, el Manresa es queda amb el transfer perquè no pugui jugar, i tenim nou fitxatge, eh? Ha arribat un nou jugador, el Manresa.
Sí, no acabem de tenir un grup cohesionat perquè no tenim temps de cohesionar el grup. Sí, que clar. Llavors, ara el ja Marc Samuels, no sé, ha marxat, llavors ho donem més calés a Itàlia i ara ens surten les curses aquestes dels problemes familiars. Bueno, no sé, és tot una mica, no sé, una mica raro tot quan ara.
Ha arribat a Isaac Foto, el jugador del CAI, s'ha dit al Manresa fins a finals de temporada. A veure, a veure què tal surt la cosa.
Un jugador que jo desconec, no conec gens, sembla que té bones... Ja, bueno, la gent en parla bé, però no sé, és un jugador que arriba nou, no coneix els sistemes, vull dir, tornem a estar igual. Ens convenen victòries aviat i no hi ha manera de tenir un grup cohesionat i que un grup que, no sé, que hi hagi més curtits.
Sí, sí. I demà roda de premsa del president Josep Vives a 1:15, on deixarà clar el seu futur com a president. Vaja, posarà data a la seva fi com a president de la Bruixa de Manresa.
Sí, bueno, ja està, ja és una cosa que ja fa temps que més o menys que sonava, no?, que el Vilas volia plegar, o tenia ganes de plegar. Bueno, jo crec que ja està, que també, no?, que hi hagi una renovació directiva, falta a veure quines cares noves hi ha, no?, perquè espero que hi hagi cares noves, no? Espero que no hi hagi una continuïtat a dintre el mateix club i que tot continuï igual.
A mi em parlen d'un projecte continuista.
Pues un projecte continuista jo crec que hi ha d'haver malament. Jo crec que hi ha d'haver un canvi, hi ha d'haver una gent nova. Ara continuar amb gent de la casa i si cal gent de president o aquestes coses, a mi no. Jo crec que no, jo crec que ara toca que en té algú. Passa que, clar, si no hi ha ningú que vol entrar, aquest és el problema.
Bueno, veurem com va aquesta transició a la presidència de la Bruixa d'Armandres, a veure què diu demà. Esperem a veure què diu demà Josep Vives a dos quarts d'una. Passem per Can Barça, Marc, perquè el Barça està intractable, eh?
No, sí, el Barça està molt bé. Va guanyar una pista difícil, com és el Fernando Martín, al Madrid va patir, amb el Tomic, que està en estat de gràcia, i a mi el que m'està sorprenent gratament és el Thomas. Jo pensava que seria el típic americà que en un equip petit rendeix molt bé, però que en un gran, quan no és al centre del joc, té problemes, però no. Està fent un treball, salvant les distàncies, és una mica Pete Michael, vull dir, és un jugador que tira de 3, que defensa, que ajuda al rebot, que sap jugar a les quedes. Ha estat potser un dels millors encerts de creus en els dos últims 2-3 anys.
Ha acceptat molt bé el seu rol, eh? S'ha pogut acoplar bé dins del vestuari del Barça, eh?
Sí, m'ha sorprès això. Jo el deia més com el jugador que era el Nantes, que era la base, jugaven al seu voltant i jo pensava que tindria aquest programa. Si no, s'està també la connexió Marcelinho-Tomic, que està funcionant a les mil meravelles.
Sí, i també funciona molt bé la penya, Mary, el fill de joventut.
Sí. Nosaltres tenim el cor a la llaga, partits, que ens donarà... Tens joc que tenim el servei d'ambulàncies, perquè, vamos, no hi ha partit que no guanyem de més de 20. Però, bueno, és el que hi ha. Està la penya a patir i mirar el que ens toca, però bueno, va ser un partit molt bo. Bueno, vam jugar al tercer, quart, vam sortir una mica i, bueno, perquè al principi vam estar una mica dormidets, però bé, la veritat és que aquest equip il·lusiona i, bueno, dissabte anem a Manresa, anem a omplir el segon autocar. Avui a les 6 de la tarda ja estàvem intentant omplir el segon autocar. Sé que el Pedro Martínez ha demanat el suport de l'afició per Facebook, perquè el tinc... I, bueno, l'afició crec que respondrà i espero que el nou Congo sigui un pavelló que estigui ple i que veiem un gran partit.
Bueno, a veure què passa dissabte, eh? Dissabte a la tarda, oi, Ernest?
Sí,
a les 8.
A les 8, Bruixa d'Armandresa, Fiat Joventut. A veure si... qui s'emporta la victòria en aquest duel d'aquest derbi català al Nou Congost. Mary, Ernest, Marc, gràcies avui més tard, a l'hora habitual, per atendre'ns aquí al Bàsquet al Dia.
Gràcies.
Vagi molt bé, bona setmana.
Adéu.
Que comença un perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
Acabem, encara temps ràpid per dir-vos o parlar-vos de la nova victòria a la NBA dels Chicago Bulls, 95-97 a la pista del Utah Jazz, amb 23 punts, 9 rebots, 4 assistències de Pau Gasol, 18 punts, 3 rebots, 5 assistències de Derrick Rose. Tots dos han tornat a tenir minuts després de superar les seves respectives lesions. I Pep Clarós, nou seleccionador d'Egipte, després de passar pel Salvador, Estats Units, Mèxic, Portugal, Holanda, Venezuela, Canadà, ara Egipte. Serà el seu seleccionador al Afrobàsquet 2015. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero, al Xai Pan, a la producció, i a vosaltres per escoltar-nos dia a dia aquí al Bàsquet al Dia i també per seguir-nos al Twitter, @BàsquetAlDia. Demà dimecres tornem a la mateixa hora, a les 9 de la nit, l'hora habitual. Demà sí, hora habitual. Fins demà, vagi bé. Bona nit.
Dilluns perfecte, bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat.
El suport d'Endesa. Llum, gas, persones.
Ràdio Estel.